El cafè de la ràdio.
I una altra de les mesures que estudia el Ministeri de Sanitat és recuperar la baixa automàtica de 3 dies pels ciutadans que agafin la grip. D'aquesta manera es vol reduir la pressió que la feina administrativa de gestionar les baixes suposa a l'atenció primària.
Una mesura que, de fet, ja han demanat professionals sanitaris, com ara el Sindicat Metges de Catalunya. Ho feien aquest mateix programa el representant de Metges de Catalunya al taulí, Àlex Mayer.
Sí, això reduiria molta pressió, no tant als hospitals com als ambulatoris, que és on moltes vegades han d'anar moltes persones a sol·licitar una baixa de 2-3 dies per la qüestió de la grip, que moltes vegades doncs, el metge capçalera doncs, sembla que està fent baixes pràcticament, quan el que ha de fer el metge capçalera és visitar els pacients que requereixen ser visitats.
I com ho veuen les patronals? En parlem amb Xavier Pujol, president de Pimec Vallès Occidental. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia.
Creu que és un bon mecanisme que sigui el propi treballador el que pugui demanar la baixa mèdica en un moment d'increment de casos de la grip com estem ara mateix?
Pel que entenem és que el sistema està tensionat i és un símptoma de que cal millorar el propi sistema i que, per tant, cal buscar alguna solució. Tot i que és veritat que els primers 3 dies de baixa, que és el que es proposa amb aquesta declaració autoresponsable, i com a organització som partidaris de l'autoresponsabilitat a nivell social, doncs tot i que els primers 3 dies no queden en molts casos coberts econòmicament i per tant no tindria una afectació a l'empresa, hi ha convenis que sí, que es complementen. Per tant, el que pensem, proposem de parlar-ne és de que es derivi cap a les mútues que siguin les que tramitin, que entenem que es congestioni el sistema públic sanitari, però que vagi cap a les mútues per tractar-ho, si més no parlar, si pot ser una solució més adequada.
Cap a les mútues empresarials, en aquest cas, no?
Sí, les mútues que cobreixen i poden complementar també aquests costos que pot tenir l'empresa en cas de les baixes. Tenim una situació de baixes més enllà del pic actual a nivell de grip, però les empreses en general, des de ja fa un temps, estem percebent un increment de baixes, a vegades no justificades. I si bé és cert que ara estaven en un moment de pic, com estàveu explicant, per l'afectació de la grip, Covid i demés, doncs es poden emmascarar altres causes que una declaració d'autoresponsabilitat sense una supervisió mèdica pot ser mal utilitzada. Per tant, el que voldríem és poder diferenciar una cosa de l'altra.
Però en aquest context concret, ara em parlava d'aquest increment no, de les baixes que estan percebent, però en aquest context concret i tenint en compte aquesta incidència de la grip, realment la petita i mitjana empresa ha notat aquest increment de les baixes durant aquests mesos, especialment aquestes últimes setmanes pel que fa a aquests virus respiratoris?
Sí, sí, al final les empreses, i en el nostre cas les petites i mitjanes, són tan fetes per part de la societat que estem tots afectats per aquesta mateixa situació. Per tant, sí, sí, ho hem notat de forma clara.
Uh-huh. I, per tant, la proposta passaria no per deixar-ho del tot a l'autoresponsabilitat, sinó per passar, diguéssim, la pilota a les mútues empresarials. Aquesta seria la proposta de Pimec.
Sí, com a mínim de parlar-ne de la seva capacitat d'assumir-ho, perquè entenem que cal, com a baixa mèdica, i entenem que moltes vegades els metges recomanen no acostar-se en el centre si no cal una atenció mèdica. I és veritat que per fer aquest tràmit estan actuant a vegades amb una actuació més burocràtica que d'altre tipus, uh-huh. Però en tractar-se d'una baixa mèdica, creiem que hauria d'haver-hi algun mecanisme de supervisió mèdica i si podem descongestionar de la sanitat pública perquè ara no és capaç d'assumir en aquest context i en aquest pic com estàveu explicant, doncs derivar-ho cap a un altre canal que sí que pugui atendre-ho però que hi hagi aquesta supervisió mèdica.
De totes maneres, les empreses a dia d'avui i passada la pandèmia amb tota la incidència que va generar, tenen alguna mena de protocols d'autoprotecció en casos com aquests? No sé si establir alguna mena de mecanisme de cara als treballadors de l'estil si teniu tos, febre, no vingueu a treballar, busquem la fórmula de fer teletreball. Hi ha alguns mecanismes a les empreses per, diguéssim, evitar aquest contagi dins de la pròpia companyia, que entenc que també és un problema per la pròpia empresa, no? Que al final tots els treballadors es puguin posar malalts alhora també generaria incidències, no?
Totalment, totalment, tal com dius. El que passa és que, com sempre, les coses cal mirar-les per casos i per tipus d'empreses, diferent aquelles que poden assumir, o inclús dintre d'una mateixa empresa, aquelles funcions que poden ser mantingudes amb teletreball, habitualment les empreses ja aconsellen que davant la mínima sospita, doncs que la persona no vagi a treballar presencialment, sinó que teletreballi per prevenció de la resta, com bé deies, de l'equip de la pròpia empresa. Hi ha altres funcions que cal fer-les presencialment i, per tant, si no vens no es pot treballar. Però en la majoria dels casos el sentit comú, evidentment, s'imposa de que la pròpia empresa és la primera interessada, primer, per tenir cura de la persona que pot estar afectada, perquè tots volem que estiguin bé, són persones del nostre equip, i després també per prevenció de la resta de l'equip, que no sigui contagiat. Sí, però com hem de veure aquelles empreses o aquelles funcions en les empreses que poden ser mantingudes en format de teletreball. Quan és així, els protocols de l'empresa així ho aconsellen i així es fa.
Aprofito ja que el tinc al telèfon per preguntar-li, tenim en compte que estem han passat 9 dies de l'inici de l'any, quines perspectives econòmiques esperen des de la petita i mitjana empresa per aquest de 2024?
Vine, precisament ara a final de mes farem una presentació aquí a la comarca de les perspectives econòmiques pel 2024. El 23 en general s'ha tancat bé i pel 24 la tendència o una de les perspectives és a moderar el creixement, que hi hagi encara un creixement però sigui més moderat del que hem pogut tenir en el 23. Una mica de frenada, tot i que hi ha alguns indicadors que haurem d'estar atents perquè poden alterar-ho. És a dir, si entra més o menys en recessió la resta d'Europa i Estats Units, doncs ens pot afectar amb un efecte contagi. No som pessimistes, però som menys optimistes que el resultat del 23.
I en tot aquest context, clar, també estem en un moment d'anar superant una mica, per dir-ho d'alguna manera, el creixement de la inflació, però encara amb una inflació que clarament ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu pels treballadors. L'Estat es planteja ja un increment de nou del salari mínim i també fins i tot un increment salarial generalitzat. Les petites i mitjanes empreses ho poden assumir en aquest context?
Sempre es parla, i ho entenem, perquè els increments de la inflació la patim totes les persones i per tant, les empreses també, amb els costos que assumeixen amb les seves compres, i entenem que la compensació d'aquesta penalització de les persones que hi treballen s'hauria de poder ajustar. Si bé, des de PIMEC sempre som més partidaris de parlar en termes de millores de productivitat, és a dir, que no repercuti directament en un increment de costos salarials la pròpia inflació, sinó buscar altres mecanismes que ens ajudin a mantenir el poder adquisitiu de les persones, però sense que vagi a costa del marge de la pròpia empresa, no? Comprometent en alguns casos la viabilitat o dificultant, perquè pensem que tot això que estem patint les persones, també les empreses, i si a més li afegim el cost salarial, en un moment en què els marges s'han anat reduint en els darrers temps, doncs pot comprometre. Per tant, més que increments directes, parlem-ne, no? Busquem mecanismes que permetin aquest ajust, però que ens permetin no penalitzar la viabilitat de l'empresa.
I això com s'aconsegueix? És a dir, quan parlem de productivitat, a què ens referim?
Doncs introduir mecanismes que ens permetin, amb els mateixos recursos, aconseguir uns resultats millors, doncs, a través de la digitalització, de la innovació, d'introduir elements que ens permetin, a través d'eficiència i eficàcia dels propis processos, tenir una ràtio de productivitat més alta.
I això com repercutiria en el preu, en el salari del treballador?
No, que nosaltres, a veure, ja ens sembla bé. La riquesa que distribueix, que genera l'empresa, que es distribueixi de forma equitativa i es mantingui el poder adquisitiu de les persones que hi treballen, que és el salari. Però que no es parli directament d'increment d'inflació, o sigui, inflació, per tant, increment de l'IPC, traslladar-lo directament al salari, sinó que parlem de la capacitat de les empreses i, per tant, cas a cas o per sectors, de ser més competitives i que això es repercuteixi, per tant, es distribueixi de forma positiva en els increments salarials de les persones que hi treballen.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, a Xavier Pujol, president de Pimec Vallès Occidental. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.